al matís. A les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a twitter@radiosabadell.
L'atur i la discriminació laboral és una problemàtica que afecta una gran part del col·lectiu trans a Catalunya. Per això, des d'Actua Vallès i l'Ateneu Cooperatiu del Vallès organitzen la segona edició de la trobada translaboral. La cita serà divendres 22 al Casal Pere IV, que es transformarà en un espai de debat per trencar les barreres i els estigmes i facilitar l'accés a llocs de treball per les persones trans. I per parlar-ne d'aquesta trobada i de les situacions que viuen, tenim amb nosaltres a l'Eduard Griera, que és el tècnic de l'Ateneu Cooperatiu, que seguís amb nosaltres. Bon dia, benvingut.
Molt bon dia, nou.
I també doncs, ens acompanyen doncs, l'Àlex i en Noa, que són dos sabadellencs que ens explicaran també la seva vivència personal. Bon dia i
bon
benvinguts.
Dia. Bon dia.
Doncs primer de tot, explica'ns, Eduard, com és que doncs, arrenca aquesta segona edició de la Translaboral, quin és l'objectiu i quines són les novetats que ens presentareu?
Bueno, podríem dir que arrenca per un fatídic situació, i és que no està solucionada la problemàtica, diguéssim, no? Per tant, no renunciarem a treballar i a intentar tenir la innovació i la inventiva i la incidència que puguem per tal que aquesta realitat deixi de ser un fet normalitzat en la nostra societat, que és que hi ha un nivell d'atur molt alt entre les persones trans, hi ha un nivell de discriminació altíssim entre les empreses i els sectors de contractació, i, a més, l'administració pública li falta molta feina per fer, no? Llavors, aquí és una miqueta... Nosaltres anem a incidir a l'engròs, clar.
Evidentment,
en concret,
no?
Tenim les nostres propostes de la translaboral.
Amb aquesta situació, perquè no sé si teniu dades, xifres de la taxa d'atur, jo he llegit en alguns casos que arriba i supera el 70%, pot ser així?
Exacte, sí. Això és segurament hauríem de veure tot el panorama i tot el col·lectiu. És molt divers, òbviament, com tot, no podem fer un cap mas de tot, però és veritat que existeix aquesta discriminació que és molt alta, no? I a més, quan tots sabem que la qüestió laboral no és només una qüestió d'unes hores al dia, sinó que és el nostre sostén a la vida, és a dir, que és el que ens permet relacionar-nos en una societat de mercat com la que vivim i de consum, és el que ens permet tenir accedir a molts altres àmbits i plenituds i de la vida, no? Per tant, aquí s'agreuja una situació que en molts casos ja és de per si, diguéssim, combativa o apoderadora, que és el fet de decidir fer la transició, no?
Malgrat les lleis, els protocols empresarials i sobretot en el sector privat, podríem dir que encara és gairebé impenetrable pel col·lectiu?
Sí. Si mirem el gruix, diguéssim, podríem dir que és impenetrable pel col·lectiu, sempre amb les seves peculiaritats i diferències, és a dir, segurament no és el mateix per una persona professionalment assentada que amb certa edat que decideix fer el trànsit en una empresa doncs, més o menys de professionals liberals o en una situació curricular doncs, molt ben posicionada, no? Que una persona ara posaré l'altre extrem, no? Persona migrada, que ha migrat per raons de gènere o de sexualitat i que intenta buscar-se un lloc, no? Amb el que sabem que ja és de per si difícil per una persona migrada, doncs imagina't si a més, no? Doncs has decidit fer un canvi de rumb en el teu gènere, no?
I per què hi ha aquesta discriminació? Per què passa? La llei no és prou efectiva?
La llei no és prou efectiva perquè segurament per molts motius, segurament la llei podria haver anat més enllà, malgrat que hi ha propostes que no és que no s'hagi fet res, el que costa molt és traduir això en dinàmiques concretes, no? D'aquí que això no vol dir que no hi hagi voluntat, ojo, eh? Ull, vull dir que no estem dient tot és fatal i l'administració no està fent res i, ojo, sí, és veritat que l'administració té una certa voluntat, però l'administració, com sabem i com sabeu tots, si heu fet, intentat fer tràmits de qualsevol cosa, és un monstre molt gran que es mou molt a poc i que des de la decisió política i la voluntat, que de vegades pot ser més forta o més fluixa, també val a dir-ho, però que en aquest cas han rebut molta receptivitat, és veritat que d'això arribar a l'última persona que està davant d'un taulell atenent, no, una intermediació laboral o una voluntat de, diguéssim, de fer formació o d'intercedir en els àmbits laborals de les empreses, hi ha un tot un seguit de persones, de tràmits, de protocols, de programaris, fins i tot de vegades, no, per tot el tema de l'opció de gènere, les caselles, algo tan senzill com les caselles de l'opció de gènere, diguéssim, no, de la lògica binària, etc, no, ha costat Déu i ajuda ja només canviar-ho en l'àmbit sanitari, doncs ara imagina't insistir perquè canvien tots els altres àmbits de l'administració pública, no?
Que moltes vegades doncs haurien de ser més conscients, jo crec, no, també els empresaris i tota la societat, no, d'aquesta problemàtica, que a vegades és que ni en pensem. Suposo que per això neix la Translaboral, per visibilitzar, no, tota aquesta discriminació, tots els protocols i també per buscar solucions. Quin és el programa? Què ens proposeu?
Exacte, no ens hi posem per poc i sabem que potser és una mica agosarat, però bé, creiem que s'ha d'aspirar als màxims i com dèiem, no, per això té motiu una segona i ja veurem si no una tercera o una quarta, les que calguin, diguéssim, fins a aconseguir els objectius. Però és veritat que hi ha com dos dinàmiques que són molt importants, no? L'empresa, per una banda, l'any passat una de les conclusions claríssimes i que és la conclusió potser d'una lògica aplastant, que és la transfòbia és el que ens exclou, no? És a dir, no són les nostres competències, no és la nostra formació, no és la nostra capacitat, és la transfòbia. Per tant, és veritat que hi ha un primer element molt difícil de lluitar amb ell, però que sens dubte es podria treballar molt més del que es treballa i les persones també haurien de fer un exercici, empresaris i societat civil en general, haurien de fer un exercici per canviar aquesta lògica, aquesta mirada. I aquí és on hi ha una part de l'èmfasi del debat de la Translaboral. I l'altre, perquè parlàvem del mercat privat, l'altre en el mercat privat és com un cop fem les insercions, com fem aquest seguiment també, perquè realment si hi ha un empresari que diu no, jo sí, tal, vinga, va, endavant, però llavors el sector on estarà aquesta persona sap com comportar-se, té un comportament com toca, no? Tindrà les actituds com tractaria qualsevol altra persona, no? Company laboral, etc, que també per aquí també tot aquest element de protocols interns en les empreses, etc, de voluntat també, no només de transformar la voluntat pública i la contractació, sinó de transformar la seva lògica en tot l'entramat de l'empresa, no? I això és important. La Translaboral, per tant, té com un doble objectiu, un objectiu molt clar de visibilitzar i de debatre per trobar solucions concretes als reptes que es plantegen, no, dins d'aquesta lluita, per una banda en l'àmbit públic, per descomptat, fent especial èmfasi, per això participen molts municipis i la Direcció General d'Igualtat. És a dir, que
hi ha i realment... les entitats, perquè també són moltes, no?
I llavors també aquest àmbit, no, com de les entitats que dèiem, no? És a dir, hi ha moltes entitats que s'han afegit al projecte i que veuen en aquest projecte una possibilitat de dir, en l'àmbit, més enllà del col·lectiu trans, no, en l'àmbit laboral, com comencem a posar-hi un accent especial, no? I això vol dir intercanviar eines, vol dir fer xarxa, reconèixer entre nosaltres, tenir capacitat d'incidència davant l'administració pública per part de les entitats d'una manera clara, amb un mateix discurs, amb una mateixa proposta. Aquests són alguns dels objectius i reptes que tenim al matí de la Translaboral. La Translaboral, però, com deies tu, té un objectiu segon, que és intentar començar ja a posar aquest element de solució, que és a partir de la intermediació laboral. És a dir, nosaltres hem fet un esforç, crec que bastant gran, i especialment jo crec que la gent d'Actua Vallès, l'Alba especialment, fan una tasca ingent per aconseguir que hi hagin ofertes laborals específiques i amb voluntat de contractar persones, persones trans, no? I això és important. No es tracta de posar moltes ofertes laborals sobre la taula, sinó especialment ofertes que sabem que no tindran prejudicis en aquest sentit, i per tant no només anem a parlar del tema, sinó que són part de la solució en la mateixa jornada,
No? Per això és tan interessant aquesta jornada, també, perquè no només ens queixem, no? sinó que també busquem aquestes solucions i amb implicacions d'entitats, també de les administracions, també de l'Ajuntament, del Vapor, Llong, no? i fins i tot a la web, al web de translaboral.cat, us recomanem perquè veureu fins i tot aquestes ofertes, no? Que hi ha ofertes per sectors des de l'educació, l'electrònica, medi ambient, o sigui, veiem que és molt ampli, no? Que això no és el que habitualment passa a vegades, no?
No, clar, és que hem de pensar que, al final, el col·lectiu trans és un col·lectiu divers, com la societat, diguéssim, no? Per tant, té perfils, capacitats, formacions i interessos completament diversos, no?
Com en tenen qualsevol comú, col·lectiu.
Tenen en comú la lluita, no? per trencar amb tot aquest estigma i per viure amb normalitat la seva opció, no? I a partir d'aquí, jo crec que la gent ja ha confiat, pensem que hi ha gairebé 80 persones trans que s'han inscrit per buscar una feina en el marc de la translaboral, que hi ha a la taula concreta on es parla més a l'àmbit d'administració, etc., hi ha unes 35-40 persones apuntades, i a l'àmbit de l'espai en què es parla més des de la perspectiva d'entitats i empreses hi ha unes 30 persones apuntades. És a dir, que hi ha voluntat de posar-s'hi i de remengar-se i de començar a ser part de la solució, no?, conjuntament. Això era un dels elements que també tenia la translaboral en el plantejament, que era intentem que la solució surti ja del consens, perquè això ens permetrà dir, tu vas dir això en una taula, no? I a mi també em permet dir, jo em vaig comprometre a apretar-te per això, o vaig participar d'aquesta decisió. Per tant, si tu prens aquesta decisió, jo en soc conscient perquè ho vas fer en un moment en què jo, en què jo vaig dir que sí que era una bona solució fer un protocol, fer un no sé què, o crear una comissió que investigués, etc. No? Llavors, aquest acord, que és difícil i que tampoc no ens erigim amb tota la legitimitat del món, però els posem sobre la taula diferents agents amb la voluntat d'arribar a acords concrets. No? I per tant, plantejar solucions, especialment en aquesta translaboral, que teníem molt coll avall, és que hem d'aconseguir una agenda de compromisos pel 2019. Col·lectiva, i de reptes, i d'intentar treure, diguéssim, d'aquestes taules, amb una dinamització, etc., aconseguir reptes concrets que puguem quantificar amb solucions o amb indicadors, amb d'allò, d'aquí al desembre del 2020, diguéssim.
Doncs això està molt bé també, marcar aquest calendari per aconseguir aquestes fites. Nosaltres, com dèiem, doncs, també avui a l'estudi tenim a l'Àlex i també doncs, tenim a Noa, que ens explicaran la seva vivència personal. Però primer de tot, escoltem l'Ària, que també ens explica el seu cas personal.
Hola, me llamo Ària, tengo 25 años y empecé el tránsito ahora un año y meses. Sufrí, al empezar la transición, sufrí como discriminación laboral, me despidieron del trabajo y, bueno, y me costó mucho encontrar otro puesto de trabajo.
L'Ària també doncs, ens explica que ha patit exclusió laboral pel fet de ser trans i com això també va afectar el seu dia a dia.
Sobre todo me encontré con perjuicios como al empezar la transición, como he dicho, que se me despidió. Y antes de despedirme, pues no se me tomaba en serio. Bueno, sufrí como varias discriminaciones al tacharme el nombre y ponerme mi antiguo nombre. Y bueno, varias cosas que la verdad me hicieron estar bastante mal conmigo y bueno, y con toda la sociedad. Luego, sí que es verdad que también sufrí perjuicios sociales. Por ejemplo, ya no es la misma persona al salir a la calle. Te ves con las situaciones que tienen las mujeres también al día a día. Y eso pues también influye.
I com sempre descobrim aquí al matí, doncs l'educació és fonamental per canviar aquesta mirada, com ens explica ella.
Todos estos estigmas había pues que romperlos pues dando más educación sexual, educación de género y sobre todo empezar desde las escuelas. Y para la gente que es más mayor, pues sobre todo hacer mayor concienciación. Y también pues la visibilidad da mucho, la verdad, ser visible y ver que somos personas como todos, pues eso hace bastante. Ahora es una lucha un poco dura aún porque la verdad que no tenemos todos los derechos que aún deberíamos de tener, pero bueno, siempre hay que seguir luchando para poder conseguirlos.
Afortunadament, també ens explica que ara treballa i com la valoren a la feina.
Y ahora trabajo en el servicio de atención domiciliaria y con la gente que ayudo, la verdad que muy bien también, y con la empresa el trato que tengo es de 10 porque me tratan sin cuestionarme mi identidad y me hacen sentirme a gusto conmigo.
I per acabar, doncs, escoltem la seva valoració, la valoració que fa de la translaboral i d'iniciatives d'aquest tipus.
Creo que Translaboral hace mucha falta para conseguir esa concienciación que hoy en día no se tiene y que muchas personas trans que no tienen trabajo, pues que lo encuentren porque somos personas que valemos como cualquier tipo de personas y hace falta porque sinceramente aún se nos cuestiona mucho y es muy duro el simple hecho de encontrarte abajo o hacer una entrevista, relacionarte con tus compañeros. Yo he tenido suerte en ese aspecto, pero hay muchas personas de mi colectivo hoy en día que no tienen trabajo. Entonces creo que hay que luchar porque todas esas personas tengan un trabajo para poder tener una vida digna.
Doncs moltíssimes gràcies també doncs a l'Ària perquè ens ha explicat, ens ha fet doncs aquest retrat, no?, de la seva experiència vital i professional. En el vostre cas, Àlex, i també doncs a Noa, quina és la vostra opinió quan escoltàvem doncs ara la seva experiència? Us heu vist també doncs reflectits amb aquests prejudicis, amb aquest estigma, amb aquesta lluita?
Bueno, jo, quan l'Ària va passar això que ha comentat, no?, que la van fer fora i tal, jo estava treballant amb ella i sí que és veritat que no ho vaig viure a primera pell, però vaig veure, o sigui, es notava perfectament que hi havia una transfòbia dintre de l'empresa, que no la feien fora per les seves capacitats, i això és algo bueno, que deixa de per desitjar, no?
Però que no sempre és fàcil de demostrar ni de denunciar, no?
Exacte, vull dir, els tràmits són superllargs i realment acostumes a no guanyar, perquè és la teva paraula contra l'altra, no hi ha proves de vídeo, no hi ha proves d'àudio i, per tant, no pots guanyar un cas ni res. Llavors, jo sí que he viscut transfòbia en la meva última feina.
De què treballaves i per què? Què és el que et va passar?
Treballava de repartidor. En teoria, en principi, era repartidor. L'únic que després em ficaven a la cuina i a més coses. I el que em va passar és que jo vaig entrar i, clar, no, el moment de dir-li al jefe el DNI fica una cosa, però jo sóc el Noah, sóc un noi, i m'agradaria que em tractessin com a tal.
Aquest és un dels moments més complicats?
Sí, sí. I més si no respecta la confidencialitat aquesta de dir, vale, jo als meus treballadors no els hi puc dir que el DNI fica una altra cosa. Què passa? Que jo vaig entrar a treballar el primer dia i la gent em tractava primer com a Noé, de Noemí. Després com a Noa, però la Noa. I de fet vaig estar 3 mesos i crec que en els 3 mesos vaig ser la Noa més que el Noa. I jo me'n recordo de sortir de treballar els 2 primers dies, trobar-me, de fet, amb l'Àlex i dir-li, bueno, Àlex, a partir d'ara sóc la Noe. Perquè, clar, era com... Bueno, per mi era surrealista i, bueno, comentaris de eres un chico, no? Pues què le hacías a esa chica, a esa clienta? O comentaris de te tendrías que cambiar el nombre porque Noa es de mujer. I ara també qüestionant-me el nom, que tampoc és fàcil escollir el teu nom, vull dir, fas una llista enorme, i un cop el tenia, jo vaig arribar a casa i vaig dir a ma mare, mama, crec que m'hauria de canviar el nom. I ma mare em va dir, però Noa t'agrada? I jo, sí, però potser Sam és millor. I clar, la meva mare em va dir, si tu canvies perquè tu vols, em sembla bé. Ara, si tu canvies per reafirmar-te davant de la feina, dels companys de feina, no em sembla bé.
I amb quins altres doncs, prejudicis o traves t'has trobat en el teu cas?
A nivell laboral, jo és que vaig tenir aquesta feina i al final, o sigui, imagina't anar a la feina, no? Estar 2 hores abans de començar i començar-te a enfonsar. i enfonsar, perquè saps que has d'anar a treballar a un lloc on et reneguen de la teva identitat, no, et tracten com volen i perquè ells volen, sense pensar en res. I jo vaig deixar aquesta feina per això i no he tornat a buscar feina. De fet, estava esperant translaboral per començar
la teva recerca, no? Clar, això és molt dur. O sigui, que realment... per què creus que passava tot això? Per desconeixement? Per ignorància? Per transfòbia?
Jo crec que va passar també per una mala gestió, no, del jefe. O sigui, jo em vaig entrar més tard parlant amb una companya, perquè li vaig dir que a mi me cuesta venir a treballar en aquestes condicions. I em va explicar que el jefe, quan abans d'entrar jo, va anar a tots els treballadors i va dir, va entrar una xica a treballar, bueno, una xica que quiere ser un chico. Llavors, vulguis o no, el fet de dir xica, pues, per ells, ja era, vale, pues, és una xica. Uh-huh. I ja està, jo portava poc temps hormonant-me. Llavors, vulguis o no, d'aspecte físic...
Sí, és un aspecte així com més andrògin. I Clar. Llavors la gent és com que ja no t'atribueix el gènere amb el qual tu et sents, uh-huh, sinó que si a sobre ja et diuen era una noia, llavors la gent ja és una noia, i per tant, si encara com més andrògin siguis, més li costa a la gent atribuir-te al teu gènere, no?
O sigui que amb això, segons el teu trànsit, o com es diu?
Sí,
afecta a que puguis tenir més accés a segons quines ofertes laborals, entenc.
Clar, a veure... Jo, per exemple, la gent a mi quan em veu no es pensa que sóc una persona trans. Vull dir, cap problema, jo a sobre tinc el nom, o sigui, el DNI canviat, ho tinc ja tot...
Tu vas decidir sí. El canvi, no?
Sí, sí, o sigui, jo a la que vaig poder vaig dir, em canviaré el nom i ja m'ho canvio tot de cara a l'administració, no? Què passa? Clar, quan tu ja tens tot això canviat, la teva inserció laboral és més fàcil, perquè a no ser que tu ho diguis, la gent pues, no s'ho espera. Clar, si tu no tens el nom canviat i tot això i estàs començant i el teu físic és molt andrògin, depèn molt de amb qui et trobis. Uh-huh. Vull dir, pots trobar amb gent que tu els hi comentes i cap problema, o gent que ja directament jo m'he trobat en anar a enviar currículums als meus inicis de la transició i clar, que posava Àlex i llavors la gent quan em feia l'entrevista era com un ostres, jo m'imaginava que em vindria un noi, o ja directament la imatge del currículum era un no em quadra, saps? Inclús jo he tingut amics que els hi han dit, vale, passa'm el DNI. Els hi passen el DNI, no, però m'estàs passant el DNI de ti germana. Com que el de mi germana? No, és el meu DNI, simplement que sóc un noi trans, no tinc el DNI canviat, la foto pues és la que és, però sóc jo. No, llavors ja no m'interessa.
Explica'ns el teu cas particular, si has tingut també discriminació i si estàs treballant ara.
Jo discriminació com a tal no he tingut. Uh-huh. Vull dir, jo quan vaig començar la meva transició, jo estava fent pràctiques i els de l'estudi no estava, perquè jo soc dissenyador gràfic, els companys, cap problema, no van tenir cap problema, ho van acceptar, i des del minut zero, ell, Àlex, i cap problema. I ara estic treballant actualment també en una altra empresa i no he tingut cap discriminació. Vull dir, jo ho saben perquè jo no me n'amago. Uh-huh. I no ha sigut cap motiu de discriminació cap a mi. Inclús és un tema que parlem i cap problema.
Què en penseu d'iniciatives com la translaboral, no? Creieu que és important visibilitzar, canviar totes aquestes pràctiques, mirades?
A veure, sí. Digues.
Home, jo crec que és algun molt necessari i que es necessita, no? No tant també per les persones trans, sinó per les empreses, per obrir la mirada de les empreses perquè entenguin que són persones totalment normals amb capacitats com qualsevol altra, l'únic que la identitat de gènere pues, varia, però això no ens fa...
Ni menys aptes, ni
exacte.
Menys vàlids, no?
Exacte, això crec que el que costa d'entendre per part de les empreses, no?
Uh-huh. Canviar aquesta mirada, no? Per això el que ens deia també l'Àrea, no? L'educació, que és molt important.
Sí, perquè és que vivim en una societat on el col·lectiu trans pateix un estigma que ve des de fa molts anys, vull dir, des dels 70 que va començar tot el moviment. Clar, és un estigma que fins ara el tema trans era un tema com molt tabú, molt desconegut i sempre associat a la prostitució i temes marginals, no? Clar, tot això ens ha perjudicat i és una lluita que portem a dia d'avui i penso que la translaboral és una oportunitat, com deia el Noah, no tant per nosaltres sinó també de cara a la societat, de que vegin de que no som uns bitxos raros, que som persones totalment normals, i quan més en contacte estiguis amb una persona trans, menys estigmes tindràs sobre aquest col·lectiu.
Sí, bueno, tot s'ha de dir que nosaltres, des de la posició de nois trans, crec que mai tindrem tantes dificultats.
Sí. Això també com... us ho volia preguntar, que les dones, no?, a vegades tenen més problemes.
Sí, jo, per exemple, l'Ària, que la coneixem i això, jo l'admiro perquè jo sé que ella tindrà més dificultats. L'estigma en si està més està ficat a les dones trans, perquè els nois trans fins fa res no sabien ni que existien. Per tant, clar, nosaltres sí que podem ajudar, no?, a treure estigmes, perquè vulguis o no, quan parles amb persones estàs parlant del col·lectiu trans en si.
I perquè és
però...
menys visible, no?, aquest canvi, no?, aquest trànsit, com dèiem abans, que és superinjust alhora.
Totalment.
Sí. Explica'ns, Eduard, també, doncs, quines altres activitats hi haurà el divendres, què hem de fer si volem, doncs, escoltar testimonis com els que estem sentint avui, si ens volem implicar, si tenim una empresa i volem, doncs, canviar aquest model i implantar totes aquestes bones pràctiques, què hem de fer?
Doncs, mira, jo crec que el que heu de fer és participar, no? Llavors, participar, es pot participar a molts nivells, amb un nivell d'implicació més gran, més petit, o amb un nivell d'implicació, diguéssim, immediat o futur. O sigui, nosaltres també ho dèiem quan plantejàvem la translaboral, tens una empresa, per una banda, pots participar al matí per entendre una miqueta més la complexitat del tema i poder aplicar, no?, o buscar recursos que facilitin que tu t'impliquis, la teva empresa s'impliqui en aquest canvi de xip, no?, que és tan necessari. I, per altra banda, pots, si les tens, pots venir a portar ofertes laborals a la tarda, que és quan hi ha les taules d'intermediació laboral, i, per tant, aportar ofertes laborals directament, parlant prèviament amb una inscripció i parlant amb nosaltres per veure els perfils. A la tarda hi ha aquestes taules d'intermediació que estan agrupades per sectors econòmics i intentem posar les ofertes laborals com més o menys en sectors en el marc de com quatre xerrades, diguéssim, quatre espais, que van sobre la primera hora i mitja, doncs hi ha dos espais en els quals es presenten les ofertes laborals i les persones interessades fan preguntes sobre aquestes ofertes i després deixa una estona de cafè per poder parlar i interpel·lar directament que es relacionin directament les persones que busquen feina i les persones que n'oferten. Per tant, en aquest espai també seria molt interessant. Si tu dius, jo vull posar-me les piles, però ara mateix no tinc una vacant, però sé que en un futur és possible perquè tenim pics de feina, pel que sigui, és molt important que puguis posar-te en contacte amb la translaboral i en el seu moment tenir ja començat aquest fil de relació, no? Perquè d'alguna manera és una cosa que estem intentant construir amb tant amb la CECOT com el Gremi de Fabricants com amb la Federació de Cooperatives, convenis de col·laboració directes per la intermediació laboral. Per tant, no situar la intermediació laboral de la translaboral només en el dia de la jornada de la translaboral a la tarda, sinó situaria d'una manera estable, a partir d'una relació estable
a llarg termini,
diguéssim, no? Al llarg del 2020 i, per tant, 2021, si es pogués allargar, etc. Per tant, formes de participar hi ha moltes. No sé si... Un altre element que sí que jo crec que també volia ficar com una falca, ja que vinc jo i no ve Actua Vallès, que l'Àrea ha parlat del tema de l'educació i crec que aquest any Actua Vallès està fent un projecte molt xulo que es diu Sabadell Coeduca, finançat a partir dels pressupostos participatius amb el recolzament ciutadà, i no sé si estaran d'acord amb mi, però gairebé que des d'aquí faria una crida a l'administració perquè no esdevingués només un programa pilot a partir dels pressupostos participatius, sinó que es pogués fer com un programa transversal que cada any pogués acollir unes quantes escoles a la ciutat i contribuir així a la formació de professorat i alumnes cap a aquest canvi de xip i de consciència tan necessari. No?
Evidentment, perquè com avui hem demostrat, no, és necessari, encara falta molt, no? I llavors doncs, és interessant que les escoles doncs, se'n parli i que a més hem d'aprendre molt de la mirada de els nens, moltes vegades. També, per acabar, vosaltres voleu afegir alguna cosa?
Jo bàsicament diria que la solució, una gran part de la solució està en l'educació, com portem dient, i fer intervencions directament a les escoles, ensenyant als nens que una persona trans existeix, pot salvar moltes vegades vides, entre cometes, i també que vegin això, no?, de que no són persones rares. Vull dir, quan més vegin la diversitat que hi ha actualment a la societat, doncs més enriquidora serà la seva visió i menys transfòbia hi haurà cada vegada.
No tinc res a afegir al
que ha dit l'Àlex. Jo crec que ho ha dit
perfecte,
l'Àlex.
Totalment.
Jo també, jo només afegir, que ja ho sabeu, que divendres al Casal Pere IV, des de les 9 del matí, amb la inauguració d'aquestes jornades, un munt d'activitats al matí i a la tarda, fins a les 8 del vespre, per posar sobre la taula aquesta trobada que, a més, és pionera, que jo crec que en aquest sentit Sabadell és referent i que hem d'estar-hi també orgullosos. Moltíssimes gràcies a tots tres
a
i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Al matí, amb Raquel García.